Els 14 habitatges de protecció oficial que impulsà l'IBABI a Sant Ferran han estat guardonats amb el premi més important del sector de l'arquitectura al nostre país. Han estat guardonats amb el premi FAT. Tenim amb naltros a un dels arquitectes de l'equip d'arquitectes de l'IBABI. Ell és en Carles Oliver. Benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia, com estàs?
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Com veu rebre el dijous al vespre en aquella gala a la Grapadora, aquest edifici icònic de la zona nova de Barcelona, aquest premi?
Va ser una sorpresa absoluta. De fet, primer ens varen donar el premi del públic, que això és una cosa que també coincideix poques vegades, que el premi del públic i el jurat es doni el mateix equip, i quan varen pujar pues, els varen donar les gràcies al públic per votar-nos, perquè esperàvem anar-nos de 8 d'allà. De fet, no esperàvem rascar res. I vam dir, pues, gràcies, perquè així almenys ens n'anem amb un premi. Perquè com que l'altre segur que no el guanyam. I per tant, va ser una sorpresa que fa l'altre també.
Després va haver de tornar a pujar i convertir-vos, per cert, amb els primers arquitectes que no sou d'Eivissa que us enduieu el premi a les Balears.
Efectivament, d'acord.
Quina singularitat té, quines peculiaritats té aquests 14 edificis, de 14 habitatges, volíem dir, de protecció oficial de Sant Ferran? Per què creieu que us heu emportat el premi?
Per començar, no només fem uns habitatges. De fet, aquells habitatges, com segurament molt sabeu, tenen una subvenció del programa europeu LIFE, que és un programa de conservació de la natura. Per tant, aquí hi ha una cosa estranya, que uns edificis es facin a un programa de conservació de la natura. I és perquè vàrem explicar que, òbviament, per conservar la natura també l'has de protegir dels efectes col·laterals dels processos industrials. I a partir d'aquí comencen moltes coses. I aquí el projecte és més complex perquè, a més d'incloure l'edifici, se fa un monitoratge i una campanya de difusió. Aquest edifici no només és de baix consum, que vol dir que és més confortable que un edifici convencional, és a dir, fa menys fred a l'hivern i menys calor a l'estiu que una casa habitual com se feia fins ara, però a més s'han replantejat la manera com se construeix l'edifici. I com se construeix això que dèiem d'aquells efectes col·laterals, que són aquestes externalitats, que quan tu fabriques alguna cosa, a vegades si ho compres molt barato, no ho pagues tu, però ho paga algú altre a un altre país, no? Un país del tercer món o un país productor. Això passa, per exemple, en la deforestació dels boscos tropicals. No? Pues és més barata una fusta, la millor portada així, que si l'has de cultivar bé i cada vegada que talles un arbre n'has de sembrar un altre. Per tant, el control d'aquells processos és una mica de més que, però fa que tinguis en cura de més coses. I per tant, això que fins ara no era una obligació, nosaltres ho hem treballat, han demostrat que es pot construir d'aquesta manera, i això són dades que podem oferir, en general, pues, a totes les administracions públiques que tinguin competències per regular el sector de l'edificació i que vulguin avançar en aquest sentit.
O sigui, la vostra idea era consumir de forma més raonable aquells materials que necessiteu per tirar endavant, per tirar amunt l'edifici, i d'altra banda, doncs, que fos a la llarga un edifici menys costós mediambientalment parlant. Dius, menys fred i menys calor, no? Com aconseguiu això?
Bueno, això, de fet, és bastant senzill. Perquè tinguis menys fred, has de recuperar tot allò que ja sabia fer l'arquitectura tradicional, que és unes persianes, unes parres, uns porxos, uns patis, uns arbres, no? Una ombra, totes aquestes coses. Però això s'ha posat i és una cosa que, per desgràcia, últimament s'havia perdut molt, l'arquitectura moderna. No? A vegades, per baixar costos, inclús veiem cases que els fan sense persianes. Això és una cosa molt bèstia. L'altre és la vegetació, no? Que he dit, cada pati té un arbre, té un arbre per tenir ombra. En els patis de darrere, algunes cases tot tenen unes figueretes, que ara són petites, però quan siguin un poc més grans també faran un poc d'ombra.
Es podrem estalonar i tot, no?
Ja tenen el primer estaló que l'haurem posat nosaltres. I en hivern estan molt ben aïllades. Estan molt ben aïllades les parets, els vidres, i òbviament la teulada, la famosa teulada aïllada en la Posidònia, que ve de Camarí.
Caram. Clar, la Posidònia és un element constructiu vàlid per a l'arquitectura del segle XXI. Ara veiem que sí, però no presenta alguna dificultat?
L'única dificultat és que és una planta protegida i n'hem de tenir molta de cura. És a dir, la Posidònia és imprescindible per mantenir l'ecosistema d'unar i, per tant, no es pot agafar de qualsevol manera. Per agafar-la, primer has de demanar permís en el govern balear, a Medi Ambient, i amb aquell permís et pots posar en contacte amb el Consell de Formentera i demanes perquè fa la part que necessitis. Això és la primera part. Si no fas tot aquell protocol, te poden posar una multa molt important,
clar, clar.
Perquè està prohibidíssim que fa Posidònia. I això és l'única dificultat. A partir d'aquí, és un aïllament imputrescible, vol dir que dura per tota la vida. Els exemples que veus d'altres aquí a les cases tradicionals estan en perfecte estat, i deu dur potser 100 o 150 anys, i en aquell procés vàrem descobrir que els palaus medievals de Palma també ho havien utilitzat, i l'Obispat de Mallorca ens va regalar una mostra de Posidònia de 1380, d'una casa on se suposava que havia viscut els hereus d'en Ramon Llull. I aquesta Posidònia du 600 anys en perfecte estat de conservació. Vol dir que una vegada la seques, aquesta Posidònia és per sempre, i com que en la universitat han fet els assajos per demostrar que l'aïllament és equivalent a un producte normal del mercat, pues ja sabeu que funciona molt bé. Què li passa a la Posidònia? Que n'hi ha d'haver darrere una empresa que entregui un benefici econòmic. És a dir, no existeix, per això fins ara ningú l'havia utilitzada, però tampoc no ha d'existir. La Posidònia s'hauria d'utilitzar, per exemple, només per les administracions, per assegurar-se que se faci molt bé. O sempre en el control de l'administració, no pot ser que tots els particulars se facin. Però, de fet, el volum de Posidònia de Formentera sobrant, no?, de muntes que necessites, segons el vostre Departament de Medi Ambient, està, me pareix que són 4.000 metres cúbics. Vol dir que, de fet, podríeu fer quasi tota sobra nova de Formentera i ja d'en Posidònia.
Caram. De fet, mira, arran de del que tu comentaves ara, tinc constància, m'ho van comentar, i un amic meu de la Mola que s'està restaurant una casa, i aquesta casa de terrat pla data de fa uns 250 anys, i diu que a l'hora d'obrir el terrat i tal per fer la intervenció, la Posidònia que hi havia estava això en perfecte estat encara.
Claro. I per tant, la recomanació seria, per favor, torna a utilitzar Posidònia, no li posis allà un material químic fet en petroli d'Aràbia Saudí, no?
A més, també hi ha altres elements d'aquests 14 habitatges que ens criden l'atenció. Per exemple, les portes. No? Veiem cada porta un poc que és de la seva mare i del seu pare.
Clar, perquè precisament per reduir aquesta petjada ecològica és fusta reutilitzada o reciclada. En dèiem reutilitzada quan hem directament agafat una porta antiga i l'hem col·locada. I en dèiem reciclada quan provenen de llits. També tenim llits, taulons de llits, que s'han tallat i s'han fabricat portes noves.
Caram, hi ha altres solucions, sempre amb aquest gest ecològic o de sostenibilitat, que heu aplicat en aquest edifici?
Tots edificis. És a dir, no hi ha una sola part d'aquest edifici que no ho sigui. De fet, aquest és un edifici prototip, és de referència, i hem aconseguit reduir la contaminació un 63% en comparació a un edifici convencional. I això només se pot fer si te replanteges totes i cada una de les partides. Per exemple, la fonamentació és de calç, no és de ciment, sinó de calç, com totes les cases pageses de Formentera. Per què? Primera, perquè varen descobrir que el terreno era pedra de marès, com tota l'illa. Per tant, és roca i ho pots fer directament i no hi ha problemes. Si Formentera fos una zona sísmica, no es podria fer, però com que no hi ha perill, és molt fàcil. I aquesta calç no està armada. Per tant, això ja és un avantatge. Per què la calç és més ecològica que el ciment normal? Perquè es podria coure en biomassa. La calç se fa a 900 graus. I, per tant, es podria fer amb energies renovables. I, en canvi, el ciment normal necessita petroli o necessita gasoil o coses d'aquestes.
Tenen aire condicionat les cases? Em sembla que no.
Ni en tenen ni en podran posar. Està prohibit per normativa interna de la comunitat.
I es pot viure en aquelles cases sense tenir l'aire condicionat? Ho dic perquè tots hem viscut la mala experiència de igual llogar alguna casa a Formentera on era impossible posar-hi un ésser viu allà durant l'estiu.
Nosaltres durant els estudis pensàvem que funcionarien durant l'estiu sense cap tipus de maquinària, i l'any passat ho vàrem monitoritzar i vàrem veure que hi va haver durant 10 dies del mes d'agost que no hi va haver embat. No hi havia gens de vent. I sí que durant aquells dies és necessari posar un ventiladoret. Però amb un ventilador i 10 dies passes això, no fa falta posar un aparell d'aire condicionat que està gastant electricitat, que aquí a Formentera es fa en la planta d'escamarí que funciona amb petroli. Vull dir.
Sí, així és. Clar, sovint parlem de sostenibilitat i i associem a aquest adjectiu, no? No sé què, sostenible, no? Amb un munt de coses, no? I últimament també hem sentit parlar de construcció sostenible, no? Però realment no acabem de saber què és això.
Nosaltres, de fet, no utilitzem mai la paraula sostenible, perquè sostenible no és res. No, de fet, estem molt en fora de la sostenibilitat. La sostenibilitat implicaria un canvi tan gran a nivell social que probablement no ens ho podem permetre. Nosaltres estem parlant ja directament de resiliència, que resiliència és el terme que utilitzen per dir anem a sobreviure en el canvi climàtic. Per tant, aquell canvi ja sabem que hi és i és obvi que hem de canviar els models per sobreviure a les condicions de temperatura que tindrem d'aquí 50-60 anys. Per tant, és com un anem-nos preparant, no? És com preparar-se per una marató.
Bé, tu abans ho comentaves, no? La idea també és que aquest model d'edifici doncs, sigui replicat en d'altres bandes, siguin de promoció pública o també privada. Ho veus viable també que les iniciatives privades s'assumin, això?
No només ho veig viable, sinó que seria molt interessant. Ja veiem que el principal interès d'aquest edifici és que la gent que hi viu hi visqui millor. Per tant, és molt curiós que ara mateix se visqui d'una forma més confortable uns habitatges de protecció pública que una casa de luxe. Això és bastant absurd. Per tant, alguna cosa deu estar passant. Per tant, jo diria que si algú vol oferir una casa amb unes bones condicions, el seu seria que comences a aplicar totes aquestes coses.
Per cert, per escalfar l'aigua, com ho feu?
Amb una caldera de biomassa. Tenim una caldera centralitzada i amb això se fa tota l'aigua calenta de tots els veïns.
I per escalfar-nos a l'hivern, hi ha algun mètode?
Hem posat una calefacció que també està vinculada en això, però el cert és que no feia gaire falta. Hem parlat amb alguns vecins i ens han dit que s'han passat tot l'hivern a 21 graus de mitja sense encendre la calefacció.
Sense encendre la calefacció?
Sí.
Caram. I a l'estiu més o menys?
I a l'estiu depèn de si tens ben ventilat. Això és un joc, perquè també és important com els vecins utilitzen les cases. Han de tenir les persianes tancades, les vidrieres obertes i han de tenir una bona ventilació creuada de banda a banda. Això quan hi ha vent. I quan no hi ha vent i hi ha aquell baf tan pesat, han de tancar les vidrieres i han de posar un ventilador. Si fan tot això, aconseguiran una temperatura màxima de 26-27 graus.
Home, a 26-27 graus ja és calor.
Bueno, estem parlant dels dies més bèsties del mes d'agost, però, de fet, 27 graus és la temperatura que recomana el Ministeri per posar la temperatura d'un aire condicionat. Per tant, si estàs a 26, està molt bé.
Pot estar bé.
Pot estar molt bé, i, de fet, això és els dies més bèsties. Un dia que no sigui tan així, estaràs a 25 graus, que és una temperatura molt recomanable. Tampoc el que no és normal és que en l'estiu posem els aires condicionats a 22 o 23 graus.
I més, eh? Jo en conec més d'un que baixava d'aquesta xifra, inclús.
Clar. Bé.
Per cert, una cosa que m'ha sobtat, avui vens a Formentera a reunir-te amb els veïns d'aquest habitatge. I és que, perdona, però no conec molts arquitectes que un cop hagin finalitzat l'obra vagin a reunir-se amb la gent que viu en els seus edificis.
Bueno, sabem que és un edifici prototip i, per tant, és possible que tinguin alguns dubtes i, per tant, el que ens interessa és que utilitzin bé aquesta màquina que els hem posat a les mans, no? Per tant, avui és el dia que ens podran demanar com fer coses que potser potser no saben com acaba de funcionar, no?
Em pregunten pels terres, no? Els terres són d'alguna superfície en particular, també per jugar amb això de la temperatura?
Els terres són de calç. La calç és el material en què s'han fet totes les cases pageses de tota la història de Formentera. Sabem que és més tou, és més fràgil, però ho donem per suposat. Vull dir, és un paviment que haurà d'anar assumint el pas dels temps. Es tacarà, s'erosionarà i esperam que si els veïns hi posen un poquet de cera quan passen la fregona, d'aquí 50 anys, això serà com una casa pagesa perfecta.
I també ajuda a l'oscil·lació tèrmica, que sigui menor? O...
Sí, havien de donar un poc d'inèrcia en el paviment perquè les parets no tenen inèrcia. Les parets són molt aïllants. Aquestes parets tan aïllants són el que fa que en hivern no necessitis calefacció. Però en hivern la inèrcia l'havia de donar al paviment.
I inèrcia què significa? O sigui, seguim la temperatura que teníem?
Inèrcia exactament és la capacitat de mantenir una temperatura. Per exemple, les cases pageses de Formentera, que estan fetes de pedra amb aquestes parets tan grossades, això té molta inèrcia. Vol dir que per molt que el que faci, aquestes parets resisteixen en calentir-se, no? Tenen inèrcia i mantenen el fred.
El teu somni seria, Carles, fer una casa pagesa com les d'abans?
I tant! Millor inclús, rehabilitar-la, no? Perquè potser no haurien de fer tanta obra nova.
Carles Oliver, un dels arquitectes de l'equip de l'IBAVI que ha impulsat, ha dissenyat i ha construït doncs, aquesta promoció d'habitatges públics, 14 habitatges públics a Sant Ferran, que ara va i s'han portat el premi FAT a l'obra arquitectònica 2018. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.